Xavier Grasset, bon dia i bona hora.
Roger, bon dia. Que no saps el feliç que em fas de poder-te veure, a més de sentir-te cada cap de setmana.
Jo me'n vaig a dormir amb tu.
Doncs jo m'aixeco amb tu.
Els caps de setmana.
Els caps de setmana.
Escolta'm, som el Born Centre de Cultura i Memòria. Podries haver triat molts llocs per fer aquesta entrevista i has triat aquest perquè aquí tens un vincle personal, no?
Bé, home, tots l'hi tenim, tu segurament també, però hi ha una de les cases recuperades que és una descoberta que vaig fer quan es va obrir el Born amb la faceta actual, no? Que és de Joan Kies. Joan Kies va ser cònsol holandès a Barcelona en aquella època, el 1700, i tant ell com el cònsol britànic, o anglès, més ben dit, es dedicaven a produir, entre les seves activitats, aiguardent. Hi havia un corrent comercial entre Catalunya, els ports de Catalunya, i els d'Holanda i Anglaterra, per a producció d'aiguardent. Aquest aiguardent d'on el treien? El treien de casa meva, diríem, del Camp de Tarragona, de Vilaseca, de tota aquella àrea, d'aquelles vinyes, i Joan Kies tenia una fàbrica d'aiguardent, una fascina que es diu, en un castell, que és el castell de Vilaseca, en el qual els meus avis havien sigut administradors, administraven les terres, la finca, cuidaven els conreus dels senyors, que eren els senyors dels comtes, els comtes sicars. A mi vaig tenir un xoc de saber que Joan Kies havia sigut propietari d'aquell castell i que, a més, tenia aquí una casa que li van fer ensorrar quan van guanyar els Borbons. T'explico per què vaig tenir el xoc, perquè jo de tot això no en sabia res. Jo havia jugat de petit en aquell castell quan anava a veure els meus avis, la meva àvia, perquè l'àvia ja no la vaig conèixer. És la casa on havia nascut ma mare. I d'aquesta història no se'ns havia explicat res. No havia explicat res a l'escola, ni al poble, gairebé la gent no ho sap, això. Aquest vincle, aquest lligam amb el 1714, no? I per això i m'agrada venir aquí, no?
Aquí Napoleó potser diria allò de 300 anys d'història ens contemplen, no?
Sí, exacte, mai més ben dit, perquè jo trobo meravellós. És aquesta poder tenir aquesta estructura de com era la ciutat fa 300 anys, amb el rec comtal per allà que passa, amb tots els oficis, amb la quantitat de material que hi ha aquí, per veure el dia a dia de tota aquesta gent, jo trobo que és apassionant.
Al final el món no s'acabava per això, no?
No, al final no s'acabava. I per sort després, doncs aquí, també ara som sota aquesta cúpula magnífica, no?, de ressonàncies eifelianes, i on hi havia el mercat del Born, no?, que és l'altra meravella. No? És que aquí tens un conjunt de capes d'història, de capes del temps, d'aquest món que no s'acaba, però que l'anem destrossant mica a mica, però que veus com l'home té capacitat per sobreposar-se i anar refent, no?
Quants anys tens ara, Xavier?
Ara, 58.
58.
El febrer, 59.
Et conserves molt bé, tu, eh?
Sí.
T'ho diuen o no?
Bueno, m'aguanto. Soc resultón.
T'agrada mirar la història?
Sí, m'agrada mirar la història, m'agrada... Sí, perquè si no et penses... si no la conec, si la desconec, sobretot m'agrada conèixer-la perquè moltes vegades me l'han amagada, per ignorant, no? I llavors m'he hagut de posar al dia amb molts episodis que desconeixia després quan he sigut més gran, no? I sempre faig alguna descoberta nova, no?
Tenir fills creus que és una manera de preservar encara una mica més la teva pròpia història, la teva biografia?
Segurament, tot i que t'he de confessar que això és la teoria. Després, en el dia a dia, t'adones que no, que tu tens una sèrie de valors, una sèrie de pensaments que potser els voldries transmetre, però el seu dia a dia ja és ara tan atrafegat que tenen tants deures i tenen tants exàmens i tal, que no hi ha manera de... Vinga, va, que ve el cap de setmana, anirem al tros i us ensenyaré com sembren faves, no?, per exemple, de pagesos avui. I, no, és que tinc examen de... Bueno, però seguiu-me.
Quants en tens, tu?
Dos, són bessons, el Bernat i l'Anna, tenen 12 anys ara mateix, i han començat l'ESO aquest any i han canviat també els seus horaris d'anar a escola.
Bessons, eh?
Sí, entren a les 8 i...
Com t'ho vas prendre quan a l'ecografia et van dir que n'hi havia dos?
Em vaig marejar. Sí, vaig dir, no pot ser, torni-ho a mirar, que això... Sí, va passar tota la meva vida en 15 segons per davant meu, com allò que es diu, no?, a les pel·lícules. I dic, no, vol dir que... De fet, ho vaig descobrir jo, perquè la professional que estava fent l'ecografia, que estava allà burxant, la panxa de la meva dona, de l'Anna Maria, primer ens pensaven que era un, i dic, perdoni, jo no sóc del ram, però vol dir que allò d'allà veure, i va seguir buscant i va dir sí, estava com amagat, però sí, hi havia l'Anna o hi havia el Bernat.
Ha estat difícil?
Sí, perquè jo desitjava que tenir un fill per poder-me alliberar de la llar, saps? Pensava, bueno, ara hi haurà tanta dedicació cap al nen que jo, en fi, deixaré d'existir i podré fer la meva. Però, esclar, el C2 se'm reclamava amb braços i, per tant, vaig haver de passar-me allà moltes hores amb la criança, de nit, amb un biberó que té la mida d'un got de gin tònic, i per un moment em pensava que era darrere la barra d'un bar i no, tenia un envàs allà amb llet calenta i una criatura que em reclamava, que reclamava substància.
Vas ser pare tard per això, no? Perquè si tenen 12 anys i tu ara en tens 58, vols dir que va ser pare en 46 o...?
Sí, ja no ho sé, si 46, 47, si ja no sé quants en tenia, sí. Bé, jo també sóc fill d'un pare tardà, diríem, un pare gran, i moltes vegades quan els nens parlen dels seus pares o dels seus avis, no? Però si els vostres avis tenen l'edat del meu pare... I ara no sé si els hi passarà el mateix, perquè això també ha canviat, no? Ara la gent també té fills més tard, i jo formo part d'aquest. Els meus amics, els seus fills ja treballen i són, en fi, tenen responsabilitats, i en canvi els meus, doncs, tot just comencen. Però això potser és el que em rejuveneix, em reclama que estigui en forma, perquè si no, l'energia que tenen ells... Tot i que t'he de dir que a vegades sembla que siguin japonesos, saps? Allò que llegíem al començament, no, els nens japonesos tanquen la seva habitació amb uns cascos i no volen saber res. Els meus, ja amb 12 anys, gràcies al Fortnite i altres videojocs com aquests, i el TikTok, cadascú a la seva habitació i... Hola!
Saben de què treballes, per això, no?
Sí, ho saben, i deuen estar fins al gorro i més enllà. No, sí.
I ha estat difícil conciliar la bessonada amb tota la trajectòria professional i tots els teus hobbies, que també tenen una dimensió gran.
Sí.
Aleshores, és a dir, jo no tinc la sensació d'haver-te deixat mai de veure o d'escoltar, no?
No, això li agraeix sobretot a l'Anna Maria, a la meva dona, que ella ha fet la criança, diríem, per extensió també als sogres, que han fet de coixí familiar, la meva germana, els meus germans, vaja, que han fet que jo pogués estar més dedicat a la feina, especialment l'Anna Maria, però ella és la que, a més de la seva feina, doncs també ha cuidat la canalla i els ha portat al conservatori, quan anava al conservatori, o totes aquestes extraescolars, a les quals jo, doncs, és el que també m'he perdut tots els concerts que han fet, m'he perdut totes les danses que han interpretat.
I ha valgut la pena perdre-s'ho?
Doncs no tinc temps de pensar-ho, saps? Ara tu em forces a pensar-ho.
No tinc temps de pensar que no tinc temps de pensar,
exacte,
que cantava,
sí, com
el Jaume Pla,
com la cançó
del Masoni,
sí,
no?
Exacte, sí. I ho sacrifico, diríem, no? Moltes vegades penses, bueno, és la feina que tinc, i sí que em perdo moltes coses, però això intento que els moments en què estem junts, doncs, tinguin qualitat en la mesura del possible, i que, bé, et deia això, però sí que intentis transmetre algun valor, algun pensament, alguna idea, pensar que no som el món com de passada, sinó que hem de fer alguna cosa, hem de portar, ni que només sigui un somriure, una rialla, la bonomia, no?, per fer un món millor que sigui a base de contactes, no? Si tu actues bé, doncs el del costat possiblement també, i així farem que el món sigui millor, no? Si en diem, en un nivell molt primari, però una mica... Aspectes com aquests són els que intento transmetre'ls, no?
A cavall de dos llocs, despullat vers el món, esquivant decisions, somiant que perdo avions. No tingués-me per res, tants anys i només he après que no tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. Per pensar que no tinc temps, per pensar que no tinc temps.
Escolta'm, clar, tens programa cada dia de dilluns
cada
a divendres a Sant Joan d'Espí, cada nit?
Cada dia de cada dia.
Que fer un programa a la nit vol dir que durant tot el dia estàs pensant en el programa de la nit?
Exacte.
No? Perquè si jo en tinc dos a la setmana i ja estic tota la setmana pensant-hi. Imagina't cada dia a la nit. Aleshores, clar, tu sempre has reivindicat molt Vilaseca, Reus, sí, Tarragona, no? Deus tenir la família allà.
Sí, diem la seu familiar és a Reus. Però no em desconnecto d'això, ni de Vilaseca ni de Pratdip, que és un altre dels meus punts de referència. Tinc un petit tros de terra i faig allà de pagès. Ni Tarragona, ni totes les comarques dels sudistes. Jo sóc sudista. Però, vaja, al mateix temps sóc, també em vull considerar molt barceloní. Barcelona m'encanta, no? I llavors pujo i baixo. Jo visc a l'AP7, diria. Aquesta és la... On viu vostè? Pues jo, bàsicament, visc on passo més hores és pujant i baixant.
Cada dia puges i baixes?
No cada dia. Vaig alternant. Un dia em quedo a dormir a Barcelona i d'altres dies dormo a Reus. Que dormo poc, t'he de dir que dormo molt poc. O sigui, que dormir 5 hores cada dia...
Sempre t'ha passat? És amb l'edat? O
no,
ara que et fas gran?
És ara. Diuen que quan et fas gran necessites dormir menys. Però també és veritat que per la feina, bé, ja ho saps tu, que quan acabem de fer programa és com els actors, que estàs com més excitat, no? I justament llavors ara, no, em vas a dormir a la una, no puc, no tancaré els ulls perquè t'encantes repassant Twitter, les xarxes, mirant a veure què fan a la tele, si hi ha alguna plataforma, en fi, perds aquestes hores de descompressió. Però després ja ve el dia i ja a les 7:15 ja estic despert per saber què diu la ràdio, quines són les notícies del dia, com s'ha actualitzat allò que vam deixar al plegar. És a dir, que al final dormo poc. Abans dormia una mica més, tampoc gaire més, però sí. I sóc conscient de sí, he de dormir més perquè faré cada vegada més descansat i llavors el cervell funcionarà millor.
A mi em passa una cosa, quan miro el Més 324, que evidentment m'interessa tota la part d'actualitat i el torn reposat, el teu segell, que ja crec que fa més de 5 o 6 anys, no?, que el fas.
Aquesta és la setena temporada.
Setena temporada, sí, imagina't. Sí. Clar, i de tant en tant em trobo, bueno, molt sovint, pràcticament cada dia, una entrevista, un escriptor, sí, algú que ha fet alguna publicació, no només escriptors, de tot, i moltes vegades penso, aquest llibre no te'l llegiràs mai, no? Però m'hipnotitza. No, m'hi quedo en aquella entrevista per la manera com l'entrevistes, perquè suposo que hi ha aquest contingut que el fa interessant i a més perquè ets una mica hipnòtic, no?
No, gràcies perquè és un gran elogi. No, però el que a mi m'hipnotitza a mi és veure com algú pot transmetre la passió per una idea, com l'escriu, com l'explica, no? Que hi ha en molts llibres. Jo crec que aquest apartat que ha sortit sol, com una resta del Born gairebé, que estava allà amagada i l'hem anat repelant, com si fóssim arqueòlegs, va ser un espai espontani. Primer vam començar a parlar en el programa d'assajos de política, d'història, de filosofia, que és un tema que a mi també m'apassiona especialment, saber què fem al món i per què, aquestes grans preguntes. I després la pressió de la indústria editorial, diríem, doncs va fer que, escolta, doncs també a través de la ficció pots generar altres idees, pots provocar pensament en els teus espectadors, no? I la veritat és que sí, jo crec que la combinació al final funciona, tens l'actualitat del dia a dia, que comentem amb els tertulians i també complementem amb alguna entrevista amb algun dels personatges del dia, i després un canvi de registre amb idees que hi pot haver en una novel·la, que hi pot haver en un llibre de poesia, que hi pot haver en un assaig.
Això vol dir que llegeixes molt, tu, també, no?
Sí, també. T'anava a dir, ara he dit que quan arribo a casa... Però també quan arribo llegeixo, i al matí, sobretot, és quan llegeixo més. Perquè m'agrada ser davant d'algú i saber què ha escrit, no? I poder tenir més seguretat. Al final llegeixo per seguretat, perquè som insegurs i necessites... Quan t'enfrontes amb algú, enfrontes entre cometes, no? Quan parles amb algú, saber quina és la seva idea principal o el seu argument. No? I hi ha llibres que m'estiren i que em sacsegen, d'altres que doncs bé, serveixen per això, per alimentar debat, o que poden interessar més a d'altra gent, no? Als espectadors.
Som a Catalunya Ràdio, som amb el Xavier Grasset, al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona. Escolta'm, he descobert que ets un home de família. Ets un home religiós o no? Ets de missa?
Bé, de missa quan hi vaig, sí, no quan no hi vaig. Però bé, sóc creient, diríem.
Ets creient?
No, de missa setmanal no.
Ho dic perquè...
Ho dic, sóc creient culturalment. saps què et vull dir? Culturalment parlant, jo em reconec amb aquests. Jo vaig créixer amb això i són signes que m'ajuden a marcar la meva identitat, no? Saps? Vull dir...
Si creus en Déu.
Crec en Déu, i, però també diem en un marc cultural, no? Els meus referents són aquests.
Saps? Però, per exemple, els meus pares també van ser educats de la teva generació.
I ja no creuen.
I ja no creuen. Vull dir que tu pots ser educat d'una manera i trencar amb allò o no trencar-hi, no?
Sí, és veritat, sí, pots renegar, i és veritat que costa, eh? No pensis. Però, no sé, jo segueixo allí.
Ho dic també perquè suposo que tothom et recorda molt sovint, jo espero cada any el moment televisiu en què puges dalt de la cadira al mig del plató per fer el verset de Nadal.
Seria una referència cultural, aquesta.
Això és exacte, correcte.
Sí. Sí, perquè quan era petit ho feia, no? I en el fons el creixement és aquest, no? O sigui, ficar-te dalt de la cadira, i recordo aquesta estampa, anar a veure parents i parents a recollir la paga, no? I recitar allò, un pastor tinc al pessebre que em té molt preocupat, li falta un braç, una cama i té el nas un xic pelat, cada any. I llavors aquest el tinc allà trabat. Va passar una cosa amb això curiosíssima, vaig a gairebé com surrealista. Vaig recitar aquest poema que et dic ara, que jo em pensava que era anònim, i al tornar, vaig dir que era anònim, pastor tinc el pessebre que em té molt preocupat, al tornar de vacances vaig rebre una carta a la tele que em deia, escolti, vostè va dir que era anònim, no és anònim.
L'he escrit jo.
No, ja era morta l'autora. Era aquesta senyora, que era de la noia, i doncs, bueno, caram, vaig veure això, vaig realment entrar a internet, vaig posar aquest nom, i home, hi havia la maleta de l'abuela Granada, que hi havia un exemplar, dic, me'l compro. Compro aquest llibre, me'l vaig fer enviar des d'Andalusia, un poemari d'aquesta dona, i resulta que el lloc on estava editat, Via Laietana, que és l'edifici, el número on visc. Va ser una altra vegada un altre xoc d'aquests, una cosa, no sé si com hem de dir, mística o...
Pensava
o què,
però... que m'anaves a dir l'edifici de la comissaria.
No, més avall, jo visc més avall. A l'edifici on visc ara mateix a Barcelona, aquella dona hi havia viscut, o hi havia hagut la seu de l'editorial que va imprimir aquell poemari.
Brutal.
De... En fi...
T'agrada la nit, no? Vull dir que hi ha llegendes a Catalunya Ràdio que diuen que t'agrada molt la música cubana.
Sí, també
no sé si això té a veure amb les camises florejades que sempre portes.
No.
Avui no és excepció, tampoc.
No, sempre... Bé, només vivim una vegada, no? Per tant...
Alegria.
Alegria, i que duri. Sí, m'agrada la nit, clar que m'agrada la nit. Sempre m'ha agradat, m'agrada la festa, m'agrada conèixer gent, m'agrada riure, m'agrada molt riure. Vull dir, per tant... Sí, la nit és un espai un temps de desinhibició, no? Per tant, sembla que se t'obri un altre marge, no? S'acaba l'activitat diària, el dia a dia, els problemes, la feina, i la gent està en una altra disposició, i tot canvia una mica de color. M'agrada la música cubana, però també m'agrada la música electrònica. Soc fidel al sonar cada any, o sigui que, com abans hi havia l'àvia del sonar, i una mica potser sóc el tiet del sonar, però m'agrada, sóc de gustos molt eclèctics. M'agrada la música en general, m'agrada...
I de música cubana, què t'agrada? La Mara Portuondo?
La Mara Portuondo, sí, és...
Que encara està viva i que crec que continua fent gira.
Aquest estiu la vaig anar a veure al Grec, sí, però al final vaig intentar poder-la saludar, però amb tot això de la Covid i no sé quantes mandangues, la porten gairebé més protegida que un president de govern, i físicament no la vaig poder veure, però li vaig enviar salutacions. L'havia entrevistat diverses vegades a Catalunya Ràdio, i hi ha com una bona relació, una bona amistat. Però sí, és sempre això mateix, una mica aquesta idea de el que et regira, no? El que et sumou, el que, no? Com alguna cosa que et sacseja. Això és el que a mi m'interessa, ja sigui format llibre, format cine, format teatre, una cosa que no em deixi indiferent. I si a més també hi ha aquest altre component festiu, alegre, que pot tenir també la música cubana, doncs millor, no?
No me vayas a engañar, di la verdad, di lo justo, a lo mejor yo te gusto y quizás es bien para los dos.
Sí que és veritat que formes part d'una generació en què van sortir uns quants periodistes de Terres de Tarragona, no?
Sí, el clan de l'Avellana.
Correcte, el clan de l'Avellana, que devíeu ser tu, el Buenafuente, el Carles Francino també, no? Venia d'allà.
Sí, Carles Francino, el Xavi Abàs, el Josep Maria Girona, el Xavier Caçador...
Com és que creus que hi va haver aquesta generació?
Bé, hi havia Ràdio Reus, allà, que era de les emissores de Ganes, de la cadena SER, actualment, i això va fer que allà hi hagués un bon caliu. Hi havia la SER, també hi havia Ràdio Popular, era una ciutat on moltes emissores de ràdio, molts mitjans, hi havia tradició periodística, i això segurament és el que va fer alimentar, com a Sabadell, també Ràdio sí. Sabadell va fer de gran escola, no? I allà en Josep Maria Martí, que era el director de Ràdio Reus, doncs hi havia això, una delegació a Tarragona, una a Salou. Vaig començar a la COPE, jo, a Ràdio Popular, una nit electoral, que t'havies de dur tu, el retorn era el transistor. T'havies de dur el transistor de casa i trucaves per telèfon a l'emissora i explicaves com evolucionava les eleccions. A l'altre comtès electoral, que va ser, ja vaig començar a col·laborar amb la SER, amb Ràdio Reus, i d'allí hi ha després aquesta continuïtat, però Ràdio Reus tenia Plaça Major, l'informatiu, saps? Posaves la ràdio, a casa la ràdio era presència total, clar, encara he tingut ràdios de làmpades. I després hi ha altres aparells. Bromejo, però fins i tot hi ha algun aparell antic per casa que no se sent. No, però feia gràcia, no? Perquè allà hi havia inscrits tots aquells noms de ciutats, Moscou, Praga, i tu posaves a veure si només girant aquell botó, amb aquella ràdio, podies sentir Ràdio Praga, era impossible, no? Mm-hmm.
Clar, abans em parlaves del tros, no? El teu pare era, el teu avi que era pagès, qui era?
No, el pare era pagès, però llavors va fer la reconversió cap al sector turístic, perquè va veure que amb allò no alimentaria quatre boques.
I tu, tot allò t'hi has agafat també culturalment, entenc. Més com a afició o...?
Sí, més com a afició. Diguem, soc un pagès d'aquells que es diu que treballa de que hi va al cap de setmana, però que no acaba de trobar mai el moment. No?
Què està creixent ara?
Bé, ara som a l'hivern. Ara és temps de netejar, d'esporgar. És temps de començar a sembrar, per això, les faves. El santoral ajuda molt, no? Pel Pilar, sembrar faves. Per Sant Joan, tirar sofre a la vinya. Cada tradicionalment el santoral també tenia aquesta funció, no? De una agenda, com el calendari del pagès, no? Associar no amb un pastís, que també el sector de la pastisseria també s'ha abonat a les onomàstiques, no? Però sí també el sector de la pagesia, aquest sector també anava cada sant, ara hi ha mòbils i la gent ja sap què ha de fer i tractaments i tot això, no té res a veure, vull dir que jo no, com dius tu, és també gairebé cultural, no? Però també amb el turisme em sento adherit culturalment, perquè el pare va fer això, aquesta conversió, va ser dels pioners de la Costa Daurada i els meus germans s'hi han dedicat tota la vida i jo a l'estiu anava, treballava a la platja, Són les meves nocions que tinc d'holandès o d'alemany.
Fent què? Treballant d'aquest...
Treballava de diverses funcions estiuenques, de recepcionista, vaig treballar de brossaire també, diguem, una de les funcions era aixecar-me a les 7 del matí i anar a recollir els cubells de brossa que els brossaires de debò, que en el camió, deixaven tirats a terra a la vorera, i jo passava amb la bicicleta, després amb el Vespino, i posava aquests cubells grossos que sabeu com de goma d'aquesta dura, tancats a dins d'unes casetes que hi havia, no? Això cada estiu. Feia de carter, també, amb 12 anys, diríem, amb l'edat de la meva canalla, feia de carter, canviava, ajudava a canviar la roba, els paquets de roba bruta, la gent, allò era una zona més d'apartaments, llavors els clients estaven allà 15 dies o un mes, llavors es canviava la roba un cop a la setmana, un parell de cops a la setmana, i llavors havies d'anar a portar la roba neta i recollir la bruta. Un repartidor de bombones de gas butà.
Carai, escolta'm, sí, no. El senyor dels oficis, eh?
Exacte, no el senyor dels anells, sinó el senyor dels oficis. Però llavors el pare, que era qui tenia més nostàlgia de la terra, i com que jo era el petit, doncs a més de les feines turístiques, també volia que l'acompanyés això, esporgar avellaners o que fos, el que toqués.
I això, traspassar-ho als teus fills, què?
Jo intento. A mi, per exemple, el contacte amb la natura, amb la pagesia, també és una cosa que m'agrada molt perquè m'aferma, no? Perquè em dona pistes del pas del temps. Vivim en un temps accelerat. La tecnologia ens ha substituït aquest coneixement que abans teníem moltes vegades per contacte amb la natura. I, en canvi, veure com creix un arbre, com surt una fulla, com el fred ho mata, com si tu no neteges aquelles males herbes, allò fa por de passar o de veure, doncs això també els intento traspassar amb ells, no? Per això, per veure que no hi ha res gratuït, que tot requereix molt d'esforç, que necessita que això que ho reguis, no?, una planta, perquè si no tira.
I amb un pare tan polifacètic com tu, com creus que et veuen els teus fills a tu?
Deu estar fins al gorro de mi. No, deixa'm estar, jo vull seguir jugant. No, m'estimen molt, esclar que sí. Jo soc carinyós de mena, i sempre ens abracem molt i ens fem molts petons. No, jo crec que sí, que vaja. No ho sé, perquè la veritat és que a vegades són molt xerraires, però no amb tu, no? Dic, no, és que et xerra molt a l'escola, però clar. Després,
primera notícia.
Clar, no? També segurament em veuen com l'autoritat, no?, entre cometes, i a vegades els imposo un respecte que a mi m'agradaria que l'entenguessin en positiu, no? A vegades ells, quan estableixes límits o coses mal fetes, no, ells, clar, no ho reben malament, no?, com ens passa a nosaltres.
Xavier Grasset, moltes gràcies.
A tu, home, Roger.
Ha estat una bona passejada.
A vosaltres, una abraçada.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.